Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que fem cada setmana sí, a VilaWeb i que s'emet en podcast cada dimarts a vilaweb.cat o www.linternauta.cat i després diverses emissores de ràdio de tot el país, ben bé una trentena, cadascuna quan li sembla i quan ho creu convenient. Avui, per cert, salutacions especials als clients de Punts i Ràdio de Reus i ara explicaré el per què. El per què són els nostres convidats, com sempre el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, el Martí Crespo, què tal Martí?
Hola, una mica cruixit.
Cruixit.
Cruixit d'ossos.
Sí. Ah, vas fer la marató de València. Sí. És que estàs boig. Jo no sé per què fas així.
Ja no tens
edat per fer aquestes coses. Per cert, diu que era moltíssima gent, no?
Sí, em sembla que érem 7.000. O 5.000 o 7.000, no ho sé. No els vaig comptar tots.
No tens edat. Bé, a banda dels contertulians habituals, avui fem el programa amb Gisela Ametller, professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gisela, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Ametller amb dos M's, que queda d'una elegància suprema. Està molt bé, això. I el Miquel Saperes, que és la raó per la qual se la dèiem Punts i Ràdio, perquè és de Reus, ho he de dir tres o quatre vegades, o amb un n'hi ha prou.
Sí, això dels de Reus ja ens agrada.
El Miquel Saperes és molt conegut per Avellana Digital, una empresa de les més veteranes de producció de web i de tota mena d'invents. Alguns relacionats amb el món del futbol i tot.
També.
Després ho explicarem. I sobretot, i per això l'hem portat, per productesdelaterra.cat, que és la web de referència de venda de...
Sí, portal de merchandatge i de productes dels Països Catalans.
Molt bé, i que hi ha alguna sorpreseta que desvetllarem oportunament. Amb tots ells farem doncs l'Internauta d'aquesta setmana, que comença a tindre pinta nadalenca, estic per cantar allò del Jingle Bells, perquè clar, si hem dut a la gent d'Avellana Digital és perquè la gent compra quan arriba Nadal, que és un mal vici que tenim, o un bon vici, és a saber. Comencem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ara feien broma precisament amb els Estats Units, on es tornen tots bogeig amb com li diuen això, el Black Friday, que es comencen a comprar regals de Nadal un mes abans de que arribi el Nadal. Bé, però és que ells no fan massa Nadal tampoc, no? Fan el dia de Nadal i para de comptar, no? Ni reis ni tonteries. I el Miquel deia que no, que així no arribem a aquest extrem, però Déu-n'hi-do, sí. Tenint en compte que Productes de la Terra deu ser... Quants anys fa ja que esteu fent d'això?
Doncs mira, amb la broma portarem ja 9 anys en Productes de la Terra. Avellana Digital portem enguany, o sigui ara aquest 2012 que comencem, farem 10 anys, que esperem poder fer alguna coseta per celebrar-ho.
Home, i convidar-vos,
per suposat. Però en Productes de la Terra, que és una cosa una mica més recent, doncs això, farà al voltant de 9 anys.
Com sempre el Martí Crespo ens explicarà abans de començar, ens posarà en situació que és que caram és això de Productes de la Terra. L'informe Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Quan internet va sortir dels laboratoris universitaris al principi de la dècada dels anys 90 i va començar a arribar a les llars, primer les nord-americanes, després a la resta del món, doncs era encara una mica de visionaris això de pensar a treure rendiment econòmic d'aquella incipient xarxa doncs, per on es deia que no podia passar ni un gram, no sé, Vicent, tu deies, de sucre, de farina... Per la xarxa no passarà ni un gram de...
Això ho deia jo?
Sí, ho deies tu.
Mare de Déu.
Potser ho prenies d'algú altre, però bé, en tot cas, allò. Era difícil d'imaginar doncs, allò que faríem grans intercanvis comercials doncs, a través de la xarxa. Però justament en aquells mateixos inicis doncs, ja hi va haver alguns exemples que es van encarregar una mica doncs, de rebatre bastant ràpidament doncs, aquests primers arguments. El 1995 doncs, va veure la llum una de les experiències doncs, de més èxit de l'economia digital, que és la casa de subhastes en línia eBay, I també el 1995, ja venia el 94, va néixer també doncs, la ciberllibreria, que això ja queda molt passat, tant ciber com llibreria Amazon. No? Vull dir, Amazon ja és realment un centre comercial online. 16 anys després d'aquell 95, doncs, totes dues companyies doncs, nord-americanes continuen sent doncs, els pilars més ferms doncs, del comerç electrònic, amb unes xifres de negoci doncs, encara imponents, malgrat que hi hagi doncs, o que estiguem doncs, en aquesta recessió actual. Fins i tot una indústria com la musical doncs, s'ha hagut de reinventar en aquest temps i sembla que fins i tot doncs, que hagi trobat en la xarxa doncs, un nou medi on se sent bastant còmode. Al nostre país hi ha una escala molt diferent i en aquests exemples doncs, també hi ha hagut alguns casos d'èxit lligats al comerç electrònic, malgrat doncs, que la tradició de compres no presencials o fins i tot compres doncs, per catàleg, que per exemple és molt estesa doncs, als Estats Units, doncs, aquí no era tan arrelada. No? Parlem d'algunes versions de supermercats digitals i també doncs, de, per què no? Doncs, de la botiga virtual Productes de la Terra.cat, que funciona doncs, des del un 11 de setembre.
Sí, del 2004, del 2004. Per tant, serien 8 anys. I...
Molt original, això de començar.
Sí, no? Bé,
no,
això,
com tothom.
Doncs això, que des del 2004 s'ha doncs, convertit ja en un referent doncs, del comerç electrònic local, doncs, en venda de productes dels Països Catalans doncs, via internet. Uh-huh. I continua.
I continuem.
Fes-nos l'espot en un minut. A veure, Productes de la Terra, jo entro, www.productesdelaterra.cat i m'hi trobo. Samarretes, llibres, discos, sí. Xocs, veure, o sigui, tu... roba...
De tot. És un petit clauers. Supermercat del rotllo que diem nosaltres, no? Doncs, bueno, un supermercat on la gent pot trobar marxandatge, o sigui, això que tu deies, no? Complements, samarretes, dessuadores, etc. Però també producte cultural, doncs, una selecció de llibres, intentem les novetats musicals, almenys d'artistes doncs, més o menys novells o incipients, doncs, també mirem d'anar-ho tenint. Llibres també, per exemple, alguna petita selecció de temes gastronòmics, ara, per exemple, de cara a Nadal, doncs mirem de fer una selecció
ja
per
l'Ox. Ja està venent.
Ben. És esperit comercial, això.
Ben.
No, doncs una miqueta de selecció de producte gastronòmic, jocs, això és una cosa que ens vam adonar que hi havia molta mancança i que és difícil trobar-ho, tristament, és difícil trobar-ho a les botigues convencionals, als supermercats, grans superfícies, o ho tenen molt en un raconet com, bueno, com la cosa mitja exòtica allí arraconat, doncs bueno, nosaltres intentem oferir una oferta durant tot l'any, però especialment ara durant les dates prèvies a Nadal. I què em deixo? Complements, adhesius, xapes, pins, tot tipus
sí,
d'història.
Qualsevol cosa, roba de xiquets i tot.
També, sí, és una línia... Jo, precisament, fa relativament poc he estat pare i doncs, bueno, també
llavors t'adones... Te compres a tu mateix.
Em compro a mi mateix i, escolta'm, anem
això
incrementant.
Això sempre passa, jo cada vegada que he estat embarassat, diguem-ho així, de sobte he descobert tendes de prenatals i coses d'aixes que no les veia. O sigui, passaves pel carrer i eren invisibles i de sobte les veus totes. No?
Ja no m'hi fa 20 anys que això. Sí.
Un canvi social.
Doncs, bueno, en aquest cas també nosaltres doncs, això, ens hem adonat de que hi ha una certa, un cert buit en el mercat doncs, de roba de xiquet, de nadó, de nen i nena amb alguna frase, algun escrit, algun dibuix d'aquí de la Terra i doncs de la mateixa que potser trobaràs això en botigues frases en francès, en anglès que faran gràcia, doncs per què no doncs en català, no?
I tot això ho feu des de Reus?
Tot això ho fem des de Reus, o sigui, o almenys ho cavilem des de Reus, després doncs hi ha coses que ens ho fan a taller aquí a Barcelona, hi ha moltes coses que ens ho estampem nosaltres, el gènere com la gran majoria del tèxtil a dia d'avui ens ve de fora, per tant aquest és l'únic tipus de gènere que no és de la Terra realment perquè
és de Taiwan o de
Shanghai, algunes coses de l'Índia o de... no sé, nosaltres això aquí vam estar mirant molt al començament i així, que ens hauria agradat treballar tot amb una línia de cotó d'aquí, vam estar mirant talles del Maresme, etc. Però realment si volíem fer una cosa que estés a preu de mercat i fóssim competitius i poguéssim oferir-ho a uns preus assequibles, era inviable. Vull dir, ho havíem de fer un tipus de teixit que cada samarreta després a preu de venda s'adonés als 25 o 30 euros, cosa que la gran majoria de gent, i menys avui, que tothom va amb una economia molt escanyada, doncs no podria pagar i llavors doncs, bueno, vam optar per comprar distribuïdors d'aquí que el que venen és teixit de fora i llavors o bé el confeccionem aquí o bé l'estampem aquí.
I es pot parlar de xifres? És a dir, teniu idea, per exemple, quanta gent diferent ha comprat alguna vegada productes de la Terra o
Sí, o, a veure, una de les quan... coses, una de les coses interessants que ens ofereix tenir el negoci virtual, diguem-ne, i tot, tot informatitzat i tot allò, és que tenim un nivell de control molt exhaustiu, perquè tenim enregistrada des de la primera comanda fins a l'última, no? I tenim enregistrat exactament quin model i quin i exactament doncs, des d'on ens estan comprant més i tal, no? Llavors tenim un mar de dades, que moltes vegades el que és difícil és amb aquest mar de dades no ofegar-se i saber-les interpretar correctament, però doncs sí que doncs, el número de clients, el número de productes venuts, el número de comandes venudes, la xifra, el volum de facturació i tot això ho tenim molt tipificat. No tinc aquí els números.
No ho ha dit.
T'enredaria, vull dir, probablement et diria uns orientatius.
Estem parlant de decenes de milers de persones, suposo, una cosa així, no? És a dir, no estem parlant... Ho deia en el sentit de Gisela Martí, quan vulgueu també interveniu, vull dir, en el sentit de que aquesta cosa que és evident que als Estats Units, al Canadà, països de molta tradició de vendre per catàleg, de que fa fred, no pots ir a comprar, aquelles coses estranyíssimes de que compren jerseis sense tocar-los, coses que a nosaltres no ens ocorreria fer mai, tothom dona per sentat que efectivament la compra a distància existeix, no? Però així, en un món mediterrani on ens agrada anar a comprar, on anar a comprar és fer-te el cafè, és xerrar una estona, tal, sembla que això no funciona tant, no? Que és diferent.
Home, cada cop està funcionant més, moltes vegades també perquè passem per un procés de decisió de compra, no? I aleshores doncs, potser el que fem a internet doncs, és les primeres etapes, mirar què hi ha, etcètera, etcètera, avaluar les diferents alternatives i després ens anem a l'esfera física. Però això està canviant també una mica. Cada cop també tenim més confiança en el mitjà internet i aleshores ja no estem tan reticents a comprar a través d'ell, no? I en el cas de productes de la terra, el fet doncs, que centralitzi en un únic espai virtual tota una sèrie d'articles relacionats doncs, amb la terra, doncs això és molt positiu. És molt positiu doncs, perquè totes les persones que estiguem sensibilitzades amb aquest aspecte és el nostre portal de referència i això és una cosa clau. Vull dir, potser no tenim una tenda física, sinó que potser un 11 de setembre sí que trobem doncs, diferents paradetes o un dia de Sant Jordi o el dia que sigui, però el fet de tenir-ho durant tot l'any, les 24 hores del dia, això és absolutament clau. I molt més quan els nostres hàbits com a consumidors estan canviant. Estem adoptant molt més la venda a distància. Potser no tant la venda per catàleg, com bé deia, o en els altres països, com els països més anglosaxons, els països nòrdics, sobretot Estats Units, però en l'àmbit virtual estem fent un gir sí? Que és... Sí.
Això és constatable, diguem, estadísticament i tot això, sí? Ja sí. Es pot dir que estem ahí?
Estem lluny d'altres països.
Però és que sí, fa bon temps.
Efectivament. Però estem pujant poquet a poquet, però la tendència és una tendència a l'alça. Mm-hmm. Hi ha diferents estudis.
O sigui, abans parlaves també de la confiança, que la gent va agafant més confiança a comprar per internet, però jo crec que encara és un... Hi ha molta gent, o sigui, en parles i la gent encara et surt amb aquest argument de dir, ostres, que jo no me'n refio...
Bueno, però cada vegada jo penso que cada vegada hi ha més gent que perd la por i sobretot jo penso que és molt diferent si tu compres comerços consolidats amb una certa solvència i dels quals te'n pots refiar. Normalment les experiències que ja solen ser positives, almenys ja a dia d'avui, potser temps enrere doncs, hi havia coses que no acaben de funcionar, no volies pagar, no podies, etc. Però com més va tot, sí,
això
s'està perfeccionant i d'allò, però bueno.
Això de pagar no ho han arreglat bé, és un rotllo, home.
Això de pagar...
No, vull dir, cada vegada la Visa, les dades... O sigui, aquí, per exemple, coses com l'iTunes i coses d'aquestes... L'Amazon mateix,
és a dir, facilita molt l'experiència.
Allò del one click que diuen, que només has de dir sí, ho vull, i ja està, ja s'encarreguen de cobrar-te-ho. Clar, això sí que és un gran canvi, no? Mm-hmm. Però si no, encara és molt pesat el tema de les targetes, és molt pesat.
Mm. Però bueno, tot i així, penso que com més va la gent, més cultura de compra digital té, o almenys les generacions també més joves, no sé si més joves o més habituades, no? Perquè doncs, també hi ha gent molt gran que estan molt habituats. El meu pare compra i el meu pare doncs, té 70 i escaig anys i compra que vagi cap allà, no sé què, i compra tot per internet i compra components electrònics i no sé què, i és un friqui del tema del pirateig, dels canals plus i no sé què. I
ep, això... ep. Ja ho borrarem això, no es preocupi senyor pare, ja ho borrarem.
Sempre per acabes d'involucrar simplement i...
sí, només amb bueno, funció intel·lectual.
A la millor la primera compra que va fer li va costar molt de fer-la perquè doncs, potser no se'n refiava o que sigui, però doncs, bueno, bueno, té una sèrie de comerços de referència que dels quals s'enfia i tal, i doncs, escolta, no hi ha setmana o cada 15 dies que faci una comanda d'un descodificador d'aquí, una targeta d'allà, un receptor d'aquí i una antena per avall. I vull dir, una vegada has perdut la por i veus que en general si treballes en comerços de confiança funciona, doncs per què no?
Això suposo que n'hi ha mercats que tiben, no? És a dir, bitllets d'avió... O sigui, per exemple, ara gent, diguem, moltíssima gent es munta les vacances, tot això ja sense intermediaris, ja directament
contracta
l'avió, l'hotel, no sé què, no? No sé si el mercat de la música i tal, a través de coses com l'iTunes i tal, també està funcionant. N'hi ha sectors que tiben de la resta, no? Que són més importants.
Sí, sí que hi ha sectors així, sobretot aquells que són béns digitals o els productes que es poden distribuir fàcilment a través de la xarxa, no? És a dir, quan tu compres un viatge, compres un servei, simplement doncs, tens un paperet amb un localitzador i amb una reserva, aleshores no has de fer res, no tens un bé físic, un producte físic en el que rebre, no? Els serveis financers, tres quarts del mateix, per exemple, efectivament. Aleshores, aquests han estat els productes que han tingut més èxit des del principi. Els llibres, per exemple, perquè podies també avaluar de forma objectiva, no? Tu tens una mica d'índex, tens el pròleg, tens els autors, tens informació que et permet avaluar objectivament què és el que estàs comprant. Ja sigui el llibre que te l'enviïn a casa físicament o que sigui un e-book que el pots llegir doncs, a través de la xarxa, es distribueix així. Aquests són els productes que han tingut més èxit fins ara. Tot i així, ara està canviant també una mica, no? És a dir, no només són aquests productes que continuen sent els números 1, però com bé deies, no? Doncs que ara tu també, per exemple, a la vostra botiga també distribuïu samarretes, algun tipus de productes d'alimentació, etcètera, etcètera, no? Cada cop estem més avesats a consumir altre tipus de productes més enllà dels que es poden distribuir digitalment. Tot i així, encara estem endarrerits, en moltes altres coses, és a dir, una obra d'art és difícil, per exemple, comprar-la a través d'internet, però de moment a poc comença a haver-hi gent que ja s'atreveix, però aquests són els més pioners. La gran massa de la població estem encara una mica més enrere.
Clar, jo suposo una mica la clau central, suposo, de l'èxit també de productes de la terra és això, que us atreviu doncs, a distribuir, per exemple, doncs, productes gastronòmics o fins i tot això, en samarretes, per exemple, que deu ser un dels àmbits amb més tirada. Però clar, l'èxit és que moltes o la majoria de productes que oferiu no es troben a la botiga al costat de casa, no?
Sí.
És a dir, però la gent, hi ha un sector de gent doncs, que sí que ho demanda i dius, doncs home, doncs mira...
És que clar, aquest va ser una mica el motiu pel qual vam muntar això, no? Vull dir, nosaltres dèiem, a veure, si jo vull comprar-me una estelada, i jo sóc de Reus, no sóc d'un poblet... Ja ho he dit la tercera o la quarta vegada, allò que deien de... Això ens agrada, no sé com és, però... Llavors...
Records de Tarragona...
Bueno, és igual, encara que fos de Tarragona.
I davant,
imagina't que tingués la desgràcia de ser de Tarragona. Si em volgués comprar una estelada o una samarreta d'aquest estil o que sigui, ho tindria difícil, perquè és que encara a dia d'avui, i tristament, és difícil trobar-ho. És difícil. Llavors, de la mateixa manera com jo em feia aquesta reflexió, se la pot fer molta altra gent. I per tant, o esperes, justament el que deia ella, a la diada que saps que hi ha una paradeta no sé on, o intueixes que hi serà, que potser no hi serà aquell producte que tu voldries. O a la millor en algun concert de música en català que també hi ha la paradeta del marxantatge del grup o d'algun col·lectiu que té quatre d'allò. Però tot, diguem-ne, era d'una forma molt poc professionalitzada, amb un disseny de vegades qüestionable, una mica fet una mica d'aquella manera, no? Llavors, doncs, bueno, nosaltres vam creure que això era un nínxo de mercat important i que podíem almenys indagar. I vam començar d'una manera molt tímida nosaltres. De fet, nosaltres... Al començament, per això he dubtat una mica en quant temps feia de productes a la terra. Nosaltres el 2009 vam posar en marxa una iniciativa que es deia SMS Català, que venia amb logos i melodies per mòbil en català, quan es va posar de moda en aquella època, que descàrgate el Torito Bravo en tu mòbil, o la CRG, o el no sé què, no? Doncs nosaltres en aquell moment vam fer la reflexió de per què no podíem tenir tot aquest tipus de serveis en català, no? I vam fer aquesta iniciativa. I una mica, dins d'aquesta iniciativa vam fer el que era la botiga d'SMS Català, que vam anomenar en aquell moment. I vam començar amb un petit comerç electrònic molt senzill, venent 3 o 4 models de samarreta. I va ser allò una miqueta l'embrió, l'experiència pilot, del que després seria productesdelaterra.cat, que no podia ser productesdelaterra.cat, perquè el domini.cat encara no existia, era productesdelaterra.com. I diguem-ne que el que vam fer va ser, amb la botiga d'SMS Català, anar provant la iniciativa. Vam veure que realment podia anar a funcionar. Ens va ajudar molt, per exemple, l'auge dels partits de la selecció catalana i la gent llavors què buscava? La samarreta de la selecció catalana, doncs nosaltres oferíem aquest producte, no sé què, llavors vam veure que això podia anar tenint entitat pròpia, no? I vam emancipar d'SMS català el que era la botiga, no? El comerç electrònic. I li vam dir productes de la terra.cat, doncs, perquè vam creure que era un nom que podia enganxar, no? I això doncs ja devia ser el 2004, realment. Llavors, clar, la gràcia del tema, jo em penso que va ser això, no? Que realment teníem un comerç electrònic especialitzat. Ens dirigíem a un tipus de públic determinat, que com més va, més ampli és, i de fet, a la llarga, l'espectre al qual ens dirigim més ampli és, però amb un tipus de producte especialitzat, i que moltes vegades aquell producte no el troben a les botigues. Sí, probablement que trobaran alguns dels llibres o de la música que nosaltres tinguem, però segurament no hi trobaran, doncs, això, les samarretes, les dessuades, entre altres coses perquè és material inèdit, és material que en molt bona part el dissenyem nosaltres, no? O també venem productes que són d'altres entitats, d'altres col·lectius, d'altres cooperatives, que ens el deixen en distribució i nosaltres el venem al públic final, no? Però moltes vegades el gruix dels nostres productes, el 80% dels nostres productes, o ens el compren nosaltres o el compren a alguna botiga a la qual nosaltres els hi venem, perquè nosaltres també distribuïm a botigues físiques. Però diguem-ne que, clar, llavors tota l'oferta és concentrada al nostre portal i, per tant, doncs, a poc va anar creixent aquesta oferta, doncs, perquè van començar venent 4 samarretes i ara anem, no sé si és al voltant de 4.500 referències que tenim.
Com? 4.500 classes de samarretes, veneu?
No únicament de samarretes, de productes. O sigui, de models de samarreta, per exemple, de noi, ara estem al voltant de 375 referències. Però, clar, per exemple, i són amb noia, i són per nen. Després hi ha jerseis, hi ha clauers, hi ha adhesius, hi ha pins, hi ha xapes, hi ha imants per nevera, hi ha...
Sí, no cal que facis després, el catàleg, ja m'ho crec.
Llibres, música, clar, tot això et multiplica molt.
Si a vegades esteu venent 4.000 productes i escaig diferents.
Sí, a dia d'avui ara no et sabria dir exactament, ho podríem mirar fàcilment, però hi han inventariats al voltant de 4.500.
Perquè això n'hi ha una pregunta que et volia fer. No sé si ens donarà temps d'acabar la resposta abans del tall de la publicitat, però o sigui, jo quan entro Productes de la Terra i demano una cosa, jo faig un clic, es poso les meves dades i demano i ja està, però no veig que n'hi ha darrere, no? I clar, darrere deu haver un tinglado una miqueta groset, no? perquè tu has de tindre aixòs 4.000 productes en algun lloc, que no deu ser massa virtual.
L'estoc hi és.
Aquí n'hi ha totxana en algun lloc. Com funciona? Una volta jo compro alguna cosa, què passa?
Doncs bueno, mira, que una vegada compres, queda la comanda enregistrada a la nostra base de dades, al moment nosaltres veiem que aquella comanda ha arribat, ens fa una alerta, i llavors hi ha una persona que el que fa és imprimir un albaranet d'aquesta comanda i llavors munta la comanda. Nosaltres tots els productes que venem a Productes de la Terra, tots els tenim en estoc, a excepció dels llibres, que com que de llibres hi ha moltes referències, el que fem és demanar a distribuïdora just en el moment en què arriba la comanda d'un llibre.
Llibres n'hi ha tants que seria una bogeria.
N'hi ha tants que seria impossible tenir-los tots en estoc. De fet, els que més surten o d'algunes editorials en concret, o sigui, això sí tenim estoc. Es fan dipòsit en la major part dels casos i llavors sí tenim també físicament l'estoc. Això ens permet tenir una resposta molt àgil. Que és
per tant, vol dir que teniu un local, un...
Sí, sí, nosaltres tenim un magatzem de 550 metres quadrats amb tot estanteries
i on teniu de tot allà dins.
Exacte. Llavors, per exemple, en el cas de, no sé, de productes que ja estan fets, que ja els tenim fets, doncs tenim estanteries i ho tenim aquí, però una de les claus també que ens permet tenir una gran oferta en tema de tèxtil és que nosaltres fabriquem sota demanda bona part dels models que nosaltres tenim. De manera que nosaltres tenim, per una banda, samarretes de color blau, samarretes mida L, samarretes mida S, etc. Tot això sense estampar, i després tenim una sèrie de dissenys, que doncs tindríem aquí a la millor doncs 300 dissenys diferents, que quan ens demanen és llavors en aquell moment
que
quan els confeccionem. Exacte.
Això vol dir que teniu la màquina
d'estampar.
Sí,
tenim la màquina, tenim un tècnic de taller que el que fa és estampar les samarretes.
O sigui, jo demano una samarreta i no existeix, sinó que me la feu.
Exactament. Bona part dels casos. També tenim doncs samarretes serigrafiades, aquelles que funcionen millor que d'allò, doncs ja les tenim fetes i per tant són més àgils, doncs si ja les tenim fetes, que si cada vegada les hem de fer. Però clar, hi ha vegades hi ha models que amb aquella combinació de color, mida. Si és amb tirants o és amb samarreta de màniga de noia o el que sigui, doncs clar, tindrien una sortida molt relativa, no? Llavors el que fem és fabricar sota demanda, realment. I doncs, bueno,
això vol dir que teniu la màquina en el magatzem aquell.
Sí,
o sigui, estem parlant de tot aquest
tinglado
que no es veu, no?
Sí, que no es veu, però que hi és, no? I llavors, doncs, bueno, el que fem és això, confeccionar la comanda i llavors, doncs, bueno, cada dia passa el missatger a recollir les comandes, doncs hi haurà dies que en surten 10, hi haurà dies que en surten 30 i donant les dates prèvies de Nadal, doncs, potser en surten 40 o 50 cada dia. Hi ha dies que, doncs, potser durant l'agost, doncs, en surten 5, perquè, doncs, la gent està a la platja i ben fet que fa, no? En comptes d'estar a l'ordinador. Però diguem-ne que sí que...
I això s'envia per missatgeria.
Per missatgeria urgent.
O sigui, això teniu un acord amb alguna empresa. Sí, perquè aquest ara, és un dels problemes sempre. Sí,
ara mateix, a nivell logístic, treballem amb, ara mateix amb Nàfex, que té una xarxa important a tot el país, bueno, a tot l'Estat, però a nivell de Països Catalans és l'empresa de missatgeria que nosaltres comparativament vam veure que tenia més punts de distribució i que, per tant, podia garantir un lliurament més ràpid i, doncs, amb unes certes garanties. I això fa que, doncs, una comanda feta ara mateix, demà a les 9 del matí les tens a casa. Sí? A casa.
Demà a les 9 del matí?
Entre sí, les 9 ara, i les 12.
Per referència, com que això és podcast, és a dir, ara és un migdia, per entendre. O sigui, una comanda que jo sí. faig avui al migdia...
Una comanda feta abans del demà, migdia la tens l'endemà. Però... Generalment, en el 90% dels casos, és així.
Llavors, a únicament... Alacant o a Xixona?
Sí, 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 qualsevol punt de l'Estat. A Madrid o a Sevilla també.
Caram. Sí, sí.
Llavors, únicament en el cas de que...
Sí, sí, deixa'm que ho acabi d'explicar i així, a més, aprofitarem el tall i seguirem després. O sigui, jo demano una samarreta inexistent, sí. Tu me la fabriques, sí. I demà a les 9 del matí la tinc a casa.
Sí, qui diu a les 9, diu a les 11, en funció del trànsit que tingui el repartidor de la teva zona aquell dia.
Calenta, la reps calenta.
Sí, la reps de cada sortida del forn.
No, Déu-n'hi-do, és molt interessant ara, després del tall publicitari, en parlem, perquè... Clar, és tot un altre model, no hi ha de distribució, sinó que aquí n'hi ha més coses, de fabricació, en fi, de forma de funcionar, no? És un món completament diferent. Això és l'internauta, aquesta setmana amb Gisela Meyer, professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Martí Crespo i Jordi Carreño, on cada setmana, i Miquel Saperes, d'Avellana Digital i Productes de la Terra.cat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Perquè el futur de la premsa ja no juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Pots xerrar. El Miquel Saperes està explicant-nos tota la cadena de
les
valor.
Les interioritats.
Gisela, com es diu això?
Sí, tota la cadena de valor.
Tota la cadena de valor de productes de la Terra.cat. Miquel Saperes, Avellana Digital, productes de Terra.cat. Gisela Meyer, professora d'Economia i Empresa de la UOC. Martí Crespo, Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. Parlant així a l'internauta, precisament d'això, de productes de la Terra i del comerç electrònic. Que abans del tall explicàvem aquesta cosa de que, clar, vosaltres teniu, o sigui, rebeu una comanda, fabriqueu la samarreta i la lliureu a casa en menys de 24 hores.
Sí, en alguns casos sí.
Clar,
sí,
això
sí,
és un sí. Canvi, això, però això no és ja un... Això és més que comerç electrònic, no? Això és...
Sí, és molt més, clar, o sigui, és una visió molt àmplia del comerç electrònic i realment deuen ser de les poques persones o de les poques empreses, organitzacions que ho fan amb un temps de lliurament tan reduït. Perquè generalment, a més com a de forma normal, no? Vull dir, moltes vegades, per exemple, a Amazon, que parlaves abans, el que dèiem era que tu pots demanar que el producte se t'enviï de forma urgent, amb la qual cosa has de pagar unes despeses d'enviament una mica superiors. Em sembla que hi ha tres rangs, ara no recordo quin és el segon, i el tercer, que és una comanda normal, no? Que si tu el demanes als Estats Units, per exemple, en aquest cas, ara perquè hi ha Amazon a Espanya, i doncs ens és una miqueta més proper, però et pot tardar, doncs, entre 3 setmanes, un mes, entre 2 setmanes i un mes, potser, no? Però el fet aquest és absolutament increïble. Vull dir...
A veure, nosaltres amb l'únic que no podem complir aquests terminis és amb el tema dels llibres, perquè no els tenim físicament i, per tant, diguem-ne que el que triguem és amb el que ens serveix a nosaltres la distribuïdora, que sol ser molt àgil, o sigui, de la mateixa manera com quan tu vas a una llibreria física, normalment te'l demanen i en dos dies està a la llibreria, doncs nosaltres en aquest cas hi ha els dos dies que triga la distribuïdora més el dia addicional nostre, no? Per tant, un llibre doncs, trigarà 4 dies a arribar-te. Però, i d'això ja n'advertim, perquè cada fitxa de producte et diu la disponibilitat d'aquell producte i en la gran majoria dels casos la disponibilitat és immediata, a excepció dels llibres que nosaltres per curar-nos en salut posem 5 o 6 dies, em sembla que és, però que en bona part dels casos doncs, en 3 o 4 ja s'ha lliurat. Aquesta seria una excepció. L'altra excepció seria en casos molt puntuals de trencament d'estoc, de que s'ha acabat aquella referència.
Què vol dir trencament d'estoc?
Trencament d'estoc vol dir que una samarreta concreta que no sé, s'ha exhaurit i nosaltres hem estat tan cafres de no tindre-ho reflectit en la web, perquè l'hi tenim. O sigui, nosaltres, per exemple, tot el que és l'estoc el portem des del web. De manera que si d'un producte físic que sí està fet, imaginem-nos la samarreta de la selecció catalana de color negre mida S. Nosaltres, si en tenim 10, les tenim entrades dins l'estoc. Si es van venent perquè ara ve el partit el dia 31 de desembre de la selecció catalana, doncs es van venent, si arriba a 0, el sistema ja no ens el deixa vendre. I t'adverteix, escolta, aquest producte el tenim exhaurit momentàniament. Si vols, posa el teu correu electrònic i tan aviat hi hagi estoc de nou, se t'enviarà automàticament un e-mail, de manera que tu sabràs que en un dia pots tornar-la a tenir i a demanar-la, no? Però de vegades aquestes coses que passen, no? Que tu, la màquina et diu que tens 10 productes i en realitat a la millor n'hi ha 8 perquè van venir no sé qui i se'n van portar 2 i no es van restar de l'estoc, doncs de vegades passa que doncs, tu creus que en tens i no tens estoc d'aquell producte, no? I llavors en aquest cas també pot ser que es demori algun enviament i normalment en aquests casos doncs, advertim al client o l'avisem, escolta'm, d'aquest producte que creiem que en teníem, doncs no n'hi ha, trigarem 4 dies perquè és el que triga el nostre proveïdor a servir-nos, no?
Això deia, a sobre guanyeu diners. No molts, vale, ja sé que ara de dir no molts.
D'acord. Anem tirant, diguem-ne.
No, però vull dir, no, home, és que, clar, vosaltres, o sigui, fa una mica d'impressió tot el tinglado organitzat, no? Necessiteu un lloc on magatzemar les coses, fabriqueu, etcètera, etcètera, suposa que pagueu el que reparteix i, per tant, aquell es queda una part, però tota aquesta operativa, que des de fora jo la veig complexa, no sé si vosaltres, Martí, la vegeu normal, però jo la veig una mica complexa, no? A més a més, amb això és el vostre negoci.
És molt complex. Si a dia d'avui haguéssim de fer el que estem fent ara començant des de zero, però doncs nosaltres vam començar, ja et dic, molt... d'una manera molt poquet a poquet i fent petites passes, no? I sí que en aquell moment doncs, teníem 3 models de samarreta que les teníem ja fetes i per tant no ens complicaven la vida. Ens arribava una comanda i en aquell moment doncs, les portàvem a Correus. Fèiem cua a Correus, mitja hora de cua, una hora de cua, que era d'allò. I doncs, bueno, a poc a poc vam anar aprenent a millorar i a optimitzar i a ser una miqueta més eficients, no? Amb tot plegat. I doncs, bueno, a dia d'avui jo penso que ho som bastant, encara tenim punts per millorar, però veig que en general doncs, anem a pres força i doncs, sí, anem fent algun dinar o que altre.
Jo tenia una pregunta, o sigui, més aviat, o sigui, abans has explicat que un possible cas d'èxit o que explica l'èxit de productes de la Terra doncs és això, l'especificitat dels productes que ofereix, però clar, hi ha d'haver alguns altres elements o factors doncs, que facin que productes de la Terra doncs, sigui la botiga de referència en aquest àmbit, és a dir, la usabilitat suposo que deu ser important, és a dir, quins són una mica els pilars, i també la pregunta és per la Gisela, una mica, quins són els pilars bàsics d'una empresa o d'un portal d'aquestes característiques, és a dir, que sigui fàcil d'utilitzar, que tingui molt d'estoc, diguem-ne també, o molt de producte, però vull dir també doncs, que la distribució sigui ràpida... I suposo que depèn, hi ha molts factors, no?, que depenen o que hi ha al darrere del que veiem en el web productesdelaterra.cat.
Hi ha una sèrie de coses en aquest sentit que és el que es diu el marxandatge virtual. Aleshores, tu el que fas és fer una translació, com si diguéssim, del marxandatge a l'esfera física, però el fas en l'àmbit virtual. Per exemple, el nom de domini ha de ser fàcil de recordar i t'has d'identificar, no? En el cas de productes de la Terra, més clar que l'aigua, no? A més, amb el cas de productes, és a dir, no és samarretes de la Terra, o el que tu deies abans també de productes gastronòmics, no? Productes de forma general, per tant, tens molts articles diferents. Aleshores tenen un catàleg, per una mica doncs, que he navegat per allà, és un catàleg organitzat, ben organitzat. Les seccions estan ben definides. Saps exactament en qualsevol moment què és el que estàs buscant. Tot això són aspectes molt importants. A la pàgina d'inici poses els elements que més realces, com el mateix que faries doncs, amb un aparador d'una tenda. Ara, doncs, en el cas de Nadal, doncs, que molts aparadors doncs, estan adornats amb cintes o amb boles o amb coses de Nadal, doncs, en el vostre cas, ara no recordo.
A dia d'avui encara no.
A dia d'avui encara no.
Les boles arribaran.
Les boles arribaran. Doncs hi ha una sèrie de diferents coses que les pots traslladar, perquè realment el més important de tot és que l'usuari, l'internauta, tingui una experiència de compra. És a dir, no pots, evidentment, no pots tocar el producte físicament, com moltes vegades ens agrada en una tenda física, però igualment has de tenir algun tipus d'experiència. I aleshores, si això s'aconsegueix en navegar amb el lloc web, és una cosa absolutament clau i no et diria l'èxit assegurat, però un dels punts de l'èxit, una de les cames i dels pilars, segur. I això jo crec que en el vostre web ho esteu aconseguint.
Moltes gràcies. Doncs. Jo penso que això és clau, però també és clau perquè, clar, webs que tècnicament compleixin això, n'hi ha molts, n'hi ha molts. Però, en canvi, no són llocs d'èxit o després no acaben no funcionant. A veure, nosaltres ens dediquem amb la branca de Avellana Digital, nosaltres treballem i fem molts comerços electrònics per clients, no? I moltes vegades tens ja la intuïció quan estàs definint el projecte i veus una miqueta el plantejament que té el client, que allò, veus una mica o tens una mena de sisè sentit de si allò va per bon camí o no. I de vegades l'actitud, tant el tipus de producte que va a vendre, quina actitud hi posa, com hi apostarà, perquè de vegades doncs, tu ja veus que bueno, jo faré això, provaré, a veure si i ho deixaré allí perquè m'han dit que així es vendrà sol, no sé. Bueno, és un plantejament que veus que està abocat al fracàs en aquest cas, no? En canvi, de vegades et trobes amb gent que s'ho doncs, agafen amb tota l'energia que això necessita, que són creatius, enginyosos, tenen un producte que a la millor doncs, també és diferenciat, que a més el poden vendre a un preu interessant, perquè al cap i a la fi la gent si compra per internet és perquè o bé no el troba a les botigues físiques, o bé perquè el troba a les botigues físiques però s'estalvia diners, o bé perquè doncs, hi ha una major gamma d'allò, o bé perquè no pot, per horaris o per localització, no pot anar a aquelles botigues on ho venen físicament allí, i escolta'm, jo des de casa tranquil·lament després de sopar me connecto des del sofà amb el meu portàtil i faig la compra tranquil·lament a l'hora que sigui.
Això teniu dades, per exemple, de quina hora és la que compra més la gent?
A veure, en el nostre cas sí, i és bàsicament vespres. Vespre. La gent arriba de treballar o arriba d'estudiar. Nosaltres, clar, tenim molt públic estudiant, molt públic doncs, adolescent, jove, que doncs, compra aquest tipus de samarretes en molts casos. La mitjana d'edat del nostre comerç electrònic ha anat pujant, que això doncs, amb l'ampliació de gamma de productes hem tirat diguem-ne cap a una franja d'edat i un tipus de producte també una miqueta més adreçat a un públic més madur, diguem-ne.
També ho seu anar fent veig.
També ens anem fent veig i sempre veig molt.
Tens una edat.
I, òbviament. Malgrat els pesos.
Ara l'he deixat tallat, eh? Ara no sap ni de què estava parlant.
No, i sí,
llavors, estàvem dient lo de que la gent compra al vespre.
Sí. I a veure, hi ha compres a tota hora, però on es concentren són els vespres. Doncs des de les 8 del vespre fins a la millor la 1 de la matinada, a les 12.
I de dies, el feiners o cops de setmana...
La veritat és que vam començar amb que... Bueno, hi ha les típiques corbes de visites web que en feiners estan molt amunt i baixen molt les vendes. Això a nivell... Perdona, les visites. Però, en canvi, sí que això és una cosa que vam constatar que, així com visites passa molt això, les compres són bastant estabilitzades. De manera que hi ha gent que jo interpreto, faig una interpretació de les dades, que naveguen durant la setmana, s'ho miren, xaptafanegen, no sé què, però després compren, potser, quan tenen més estona i, potser, el cap de setmana...
La decisió és necessita més temps, no?
Sí. Nosaltres, en el cap de setmana, rebem bastantes comandes, no? Tot i que el flux de visites és més aviat en dies feiners.
Però bueno, això demostra, de fet, que és una compra lúdica, no? Vull dir, perquè no és en horari de treball, que moltes vegades, doncs, per exemple, tu pots consultar els diaris electrònics.
També en tenim,
amb horari de treball.
També tenim bueno. En horari totalment festius, que dius, com un tio agafa i es compra una corretja de gos amb la senyera a les 4 de la matinada, que dius, bueno, hi ha gent per...
Que acaba de tornar, no? De passejar-lo. Sí, evident.
Sí, però bueno, hi ha gent per tot.
L'última sortida.
Però una de les coses amb això que deies, no, de l'anàlisi de les visites, de quan ho fan, de la freqüència, suposo que també les pàgines vistes, si és una persona, si és un home, si és una dona, segmentació per sexe, per edat, per característiques sociodemogràfiques, això és un bon signe, no? Com deies també abans, de que feu una anàlisi del mercat. Aleshores, una empresa o una organització, una institució, no té èxit si no fa una anàlisi constant del mercat. Això és l'observació de l'activitat del servidor, és un aspecte absolutament clau. Una de les coses que no sabem amb això és l'actitud, no? L'actitud, vull dir, no sabem si l'internauta està allà doncs, enfadat perquè no se li carrega la pàgina o no. Però
també cada vegada tenim més elements per captar aquesta actitud i el feedback una mica amb el client, no? Perquè doncs, tant a nivell de xarxes socials com a nivell de fil directe amb el potencial client o l'usuari de productes a la terra, com una mica les... A veure, i tampoc no és massa secret, és una mica com la conversa que després tu tindries després de vendre en un mostrador físic, doncs, escolta'm, i què tal? I t'agrada aquest producte? I com t'ha funcionat aquell que em vas agafar fa un any o el que sigui? Amb les xarxes socials això, per exemple, s'aconsegueix també una mica, no? I la gent doncs, parla millor o pitjor de tu i tu llavors pots captar, en el cas que hi hagi algun input negatiu, doncs millorar-lo, reaccionar, no? Que d'altra manera això era una mica difícil, si la millor o t'enviaven un email expressant, escolta'm, que m'ha passat això, que com amb tantes comandes, doncs algun cas hi ha hagut, i llavors, doncs, bueno, pots millorar-ho, no? I per tant pots veure quin feedback hi ha amb els clients, no? També.
Per això, en general, es veuen més avantatges que no pas inconvenients, diguem-ne, amb el tema del comerç electrònic, però bé, suposo doncs, que això, que hi deu haver també algun inconvenient o... No inconvenient, però a vegades pot haver-hi problemes. Estem parlant també doncs, de màquines.
Es pot trencar una ampolla.
Sí,
de vi,
veure, no? Nosaltres abans
no,
això,
no, coses i també, són... I el tema del mateix, o sigui, la web, a veure, hi ha uns servidors al darrere, hi ha un sistema de suport informàtic al darrere, un programa doncs, que fa rotllar tot això. Hi ha moltes incidències?
No, es poden resoldre, no ni solen. A veure, la majoria de les incidències que hi ha són incidències més humanes que no pas tècniques, no? Perquè doncs, una incidència pot ser que, per exemple, el missatger et porta el paquet a casa teva i a casa teva no hi ha ningú. I això és una incidència. Que et truca l'endemà al client, escolta, que em vol dir que en 24 hores... Perquè... Nosaltres fem el tracking de l'enviament i sabem en tot moment un paquet on està. I potser veiem que
què
està...
Què vols dir que sabeu en tot moment un paquet on està?
Doncs, bueno, nosaltres, o sigui, en tot moment una comanda té un estat. Aquest estat pot estar pendent de preparació, preparat, enviat, i diguem-ne que quan està en estat enviat, nosaltres llavors podem fer el seguiment del tracking de l'empresa missatgeria amb la que treballem.
O sigui, podeu dir, està a 5 quilòmetres a casa.
Exactament. Nosaltres sabem si està a la delegació de Sevilla o està a la delegació de Sant Just d'Esvern. I, a més, sabem si ha sortit en repartiment aquell matí, si s'ha entregat... Si no s'ha entregat perquè estava absent el client o si torna a estar a la delegació perquè s'ha retornat perquè el missatger ha fet la ronda i ha tornat. I llavors li podem dir al client, escolta, avui a la 1:48 minuts t'han vingut a portar el paquet, pel que sembla no eres a casa i ara el repartidor l'ha tornat a portar a la delegació. Per tant, si tu truques a la delegació o hi vas tu mateix, el tindràs al moment i si no, doncs demà te'l tornaran a repartir, per dir alguna cosa.
Clar, però això és un nivell ja de control.
És un nivell de control important. Que clar, el tenim a dia d'avui. Nosaltres el primer dia el que fem era enviar-ho, o sigui, portar-ho a Correus i dins de la nebulosa que hi havia Correus, doncs després tenies moltes més incidències, no? O per exemple, al començament veníem molta cosa. Vam fer una selecció bastant important de licors de la terra, o sigui, des de cafè, licor del Coi, a Ginxuriguer, bueno, vam fer una selecció d'una vintena de referències. I què ens passava? Que doncs, bueno, enviàvem per Correus i Correus doncs, funciona com funciona i d'allò, i la meitat de les vegades ens arribaven els productes trinxats, tacaven samarretes, no sé què, i doncs, bueno, això va ser un dels inconvenients que tu deies. Segur que hi ha avantatges i inconvenients. Doncs, bueno, aquest era un dels inconvenients. Probablement a dia d'avui no passaria tant perquè enviem a missatgers que ja tenen més cura i són enviaments més àgils. Clar, en Correus dues vegades es passaven els productes i més en èpoques nadalenques i coses així, a més passaven 15 dies tombant pel món o en magatzems i a sobre hi posaven paquets i després venia la furgoneta i l'agafava, el tirava, no sé què. Bueno, era una loteria que tenia tots els punts de que d'allò, no? Però bueno, tot això també va evolucionant i 10 anys enrere, a diferència doncs, amb ara, doncs, hi ha moltes empreses que distribueixen productes fràgils i que doncs, ja tenen l'embalatge adequat o el canal adequat per poder...
Que deu ser la cosa més fràgil que distribuïu.
Mira, ara mateix no sé si en queden cap, però teníem uns caganers d'aquests amb les cares de famosos i tot això, que eren uns caganers de fang, molt xulos, no sé què, que eren... Tu sabies que posar aquell caganer allí al paquet i deies, bueno, va, de cada 5 n'arriba un de sencer. Però que no et sortia trencat pels turmells, tot sortia decapitat. Teníem unes figuretes del rei d'Espanya, allí en la posició del caganer, i moltes vegades arribava decapitat i deia, home, doncs, jo no és que sigui molt monàrguic, però home, que m'arribi decapitat el rei, doncs tampoc no m'acaba de fer el pet. Bueno, doncs, i a dia d'avui, no sé...
Però això era per el material.
Pel tipus de material, sí, perquè era doncs, de fang, cuit, era molt fràgil, tot i que l'embalàvem amb bombolles i no sé què, doncs bueno, ja de vegades aquestes coses passen. També nosaltres hem anat fent selecció i, per exemple, ara licors no en tenim, o caganers d'aquests, no sé si en queda algun, i vull dir, no n'estem enviant justament per la seva fragilitat, no? Ara la millor, doncs els més fràgils que tenim són tasses d'aquestes de ceràmica, tipus de cafè, un muc d'aquests que li diuen. Però que són prou forts, vull dir que no se solen trencar.
N'hi havia, havien dit al principi que n'hi havia sorpresa que havíem d'explicar, i abans que es acabi el programa l'hauríem d'explicar. I vosaltres a Reus, en el vostre local, fa temps que teníeu obert, diguem, com una sucursal física
Bueno, no ben bé en el nostre local, perquè nosaltres a Reus treballem amb una empresa que es diu Batabat, amb una botiga que es diu Batabat Culture, i que tenim és una selecció del nostre producte a una botiga física que és Batabat Culture. De totes maneres, si algú ve al nostre local a buscar una samarreta, li solem vendre també, no hi ha problema. Però no és, diguem, una botiga com a tal, diguéssim.
Bueno, però diguem, la sorpresa és que ara per Nadal obriu botiga a Barcelona, molt a prop d'aquí, diguem-ho així.
Bastant a prop d'aquí, VilaWeb, bastant a prop. Sí, sí,
és
sí.
A dir, a la pròpia redacció de VilaWeb, a la part de fora que dona al carrer, obriu una botiga des de l'1 de desembre.
Exacte, des d'aquest dijous 1 de desembre que farem la inauguració, amb els amics de VilaWeb, que s'han prestat a aquest experiment que doncs, nosaltres ja feia molt de temps que ens donava pel cap, que era això, una mica involucionar, si tu vols, i passar del món virtual, que és amb el que nosaltres sempre ens hem sentit molt còmode, al món físic, no? I per tant obrir una botiga física perquè tota aquella gent que doncs, vulguin comprar físicament i tocar i veure exactament la qualitat dels productes i comparar i veure mides i tot això que els agrada tant a la gent fer, doncs que ho puguin fer d'una manera física.
Bé, per tant, des de l'1 de desembre fins al 15 de gener, em sembla 14, que és la prova, diguem, tindre oberta una botiga física a la redacció de VilaWeb, al carrer Ferlandina, i que, per tant, amb un horari comercial més o menys normal, fins tard al vespre, dissabtes també.
De dilluns a divendres, de 11 a 2 del migdia i de 5 a 9, en principi aquest serà l'horari, suposo que els dies de més previs a Nadal i tot això, doncs a la millor farem una mica un horari una miqueta més extensiu de cara al vespre, però sí, amb un horari comercial, doncs hi haurà botiga de productes a la terra, doncs on tu podràs trobar bona part dels productes, emprovar-te'ls, tocar-los, comparar-los i comprar-los.
Quan tu vas comentar el tema de fer això, a mi em va sorprendre, primer perquè sorprèn, no?, que siguem virtuals o ho feu físic, sorprèn, no? Però després vas explicar, per exemple, que pensaves que molta gent vindria a replegar els productes, no? És a dir, que compraria per la web i vindria a replegar els productes.
Bueno, és una de les coses que farem, o sigui, que les compres a partir del dijous, a partir del dijous, la gent
dia
que sigui...
1 de desembre, exacte, dic, sí, la gent dia no sabem en quin dia està escoltant-nos.
La gent que compri a través de la web, nosaltres el que fem és deixar-los triar quin sistema d'enviament volen. Per exemple, ara mateix ells poden triar doncs, si volen que els enviem a casa de forma urgent o venir-los a buscar. En el cas que hi hagi algú de Reus o voltants, ho poden venir a buscar sense cap despesa d'enviament a casa nostra. No? Doncs bueno, ara, haver-hi durant aquest mes i mig botiga física aquí a Barcelona, els deixarem venir a buscar els productes sense cap cost addicional. Per tant, no els costarà ni 5 el tema de despeses d'enviament. Una mica també amb la intenció que llavors vinguin, ens coneguin, vegin també altres productes i doncs, si s'engresquen doncs, també doncs, agafin alguna altra cosa. No?
Vicent, on ficarem els 4.500 productes catalogats?
Jo no sé res, jo només poso part del pisset.
Treballem des de casa o què?
No, per part de VilaWeb, quan ens ho vau comentar, ens va semblar que tenia tot el sentit del món i per tant esperem que això funcioni bé. Però fa gràcia, no?, aquesta idea de que heu estat tants anys fent-ho virtualment i acabeu...
Bueno, nosaltres, de fet, és una cosa que fa molt de temps que ens rondava pel cap i, de fet, fa 2 anys vam estar molt a prop de fer-ho, no? De fer aquí a Barcelona una botiga física al carrer Tallers, ja tenim el local mirat i tot, i al final, per motius, la cosa es va desfer, no? Però vam estar a tocar-ho dels dits i sempre ens havia quedat una mica l'espineta de, ostres, això ho hauríem de provar, ho hauríem de fer, no sé què... I ara, doncs, bueno, parlant amb VilaWeb, i la veritat és que estem molt agraïts que doncs, ho veiessin amb bons ulls, perquè a més penso que doncs, és un tipus de producte que és molt adient tant pel lector de VilaWeb com per l'oient de l'internauta, com per, bueno, pel client habitual de Productes de la Terra, i que crec que podem fer una bona sinergia en aquest aspecte, no?
T'encurioseix a tu això, de passar del món virtual al presencial, o és normal en aquest tipus de coses?
Normalment és al revés, que generalment estàs a l'esfera presencial i llavors vas a l'esfera virtual, però cada cop hi ha més iniciatives així, no? ING, per exemple, ING Direct també sí. és un dels casos paradigmàtics que ha fet
el
això.
El banc aquest holandès.
Efectivament. Però, de fet, és una iniciativa molt positiva, no? Doncs perquè la gent es pot identificar amb un referent físic, és a dir, realment aquesta gent existeix, i és un... Així com fa molts anys potser parlàvem d'una canibalització de vendes, no?, entre l'esfera física i l'esfera virtual, ara no és així, vull dir, realment és una integració. I abans has dit involucionar, jo no crec que sigui involucionar.
Ho deia molt entre cometes, això d'involucionar.
Ah, val. Doncs jo crec que és una, sincerament, des d'un punt de vista més acadèmic.
Complementar-ho,
no? Bàsicament. Efectivament. Seran dos canals complementaris i no substitutius. I el fet de poder veure-us presencialment, del que tu deies, de poder palpar els productes, veure la qualitat, pot fer que moltes decisions de compra s'acabin plasmant quan fins ara no havia estat així. És a dir, jo crec que les vendes estan... Des del punt de vista teòric, les vendes estarien assegurades.
Estarien garantides.
Efectivament.
No, i de fet, això era una de les demandes que teníem a la web. Molta gent es deia, bueno, ben bé, i on sou? I on teniu la botiga a Barcelona? No, és que nosaltres no estem a Barcelona, estem a Barcelona. Ah, tothom donava, o molta gent donava per fet que érem a Barcelona. Bueno, no sé molt bé per quin plantejament.
El centralisme barceloní, que és tremendo. És una cosa.
Però doncs, bueno, era una demanda que tenia, molta gent ens ho comentava, i d'allò, doncs, bueno, vam dir, doncs, bueno, és potser el moment de provar-ho, i què millor, doncs, que en aquesta època en què, doncs, bueno, sembla que tothom perd una mica la xaveta per d'allò.
Vosaltres ho noteu molt, que per Nadal es compra més, és a dir, això és veritat,
o sigui, nosaltres,
la
Nadal,
campanya de Nadal.
La campanya Nadal i després les dates prèvies a diades, normalment prèvia a l'11 de setembre, prèvia al 25 d'abril, prèvia a Sant Jordi, o sigui, nosaltres també servim material a col·lectius i tal, i són dates en les que anem una mica com bojos de feina. Sí, sí.
Bé, doncs, a veure si és veritat, i treballeu molt també durant el Nadal. Això ha estat l'internauta botiguer de Nadal, amb un gran botiguer virtual, Miquel Sapera, està veient a Digital i Productes de la Terra.cat. Miquel, gràcies per venir. Això ja és casa teua, literalment.
Moltes gràcies.
Tens la botiga a la porta, i per tant, tots els clients de Productes de la Terra que hi vulguin venir ja ho saben. Moltes gràcies per la feina que heu fet tots aquests anys. Gisela Metller, professora d'Estudis d'Economia i Empresa del Bo, gràcies també per participar a l'internauta, ens tornarem a trobar aviat. Martí, ens veurem la setmana que ve, recupera de la marató, no facis barbaritats, que ja no estàs en edat de fer-les, i a l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, com cada dia, ens posarà una musiqueta per acomiadar aquest internauta d'aquesta setmana, un internauta botiguer, perquè clar, s'acosta Nadal, encara acabaré cantant el Jingle Bells.
L'internauta. El fem perquè podem.